L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que cada dia us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dijous, som a 5 de febrer, com és habitual diàriament a l'hora de donar-vos la benvinguda en setem. Esta crònica informativa del dia, com sempre, l'obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant de la sorpresa, la indignació que l'Ajuntament d'Alcanar ha causat la comunicació del Ministeri d'Agricultura, que a través d'una carta ha reconegut que no disposa de cap informe jurídic sobre l'impacte ambiental del projecte Castor. L'Ajuntament d'Alcanar, a través del seu alcalde Alfons Montserrat, demana a la defensora del pueblo que investigue el cas. Subvencions de la Diputació per a la Llar d'Infants i també per als interessos dels préstecs de l'Ajuntament són algunes de les informacions que avui ens arriben des de Santa Bàrbara, des de la Plana Ràdio, en un informatiu en el que també destacarem la presència enguany de Deltebre i la seva promoció a Fitur, apostant pel turisme nacional. A la sessió de control celebrada en el dia d'ahir al Parlament català, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va reconèixer que els ajuts estatals als citricultors són insuficients, però limita els de la Generalitat a crèdits tous. El sector, recordem, convoca manifestació diumenge a Alcanar per protestar contra la situació que viu de crisi el sector. Nova edició de la Jornada Tècnica de la Rosa del Tebre. I a ritme d'agenda, avui repassarem també propostes formatives i cursos que s'organitzen tant a Alcanar com a l'Aldea. Cursos d'anglès, d'agricultura ecològica o de màrqueting per a la petita empresa són les propostes formatives que coneixerem des d'Alcanar. En el cas de l'Aldea, cursos també d'anglès, d'informàtica o per obtenir el títol de la secundària. I a la recta final del nostre temps d'informació i per tal d'acabar amb bon sabor de boca, avui parlarem del millor pastisser jove d'Espanya, un jove d'Ulldecona, Marc Balaguer, estudiant de cuina a Cambrils, que ha guanyat el premi del primer concurs Joves Pastissers. Ho ha fet amb una esfera de xocolata que s'obre al presentar-la al comensal. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida comencem a desenvolupar a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat una vegada més parlant del projecte Castor i en este cas de la curiosa informació que estos dies hem conegut. El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern de Madrid no disposa de cap informe jurídic que avale l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental del projecte Castor l'octubre de l'any 2009. Aquesta és la resposta que ha obtingut l'Ajuntament d'Alcanar del Govern espanyol a través d'una carta després de reclamar infructuosament i durant anys sobre els informes jurídics previs amb els quals es va basar l'aprovació del magatzem de gas submarí. L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, ha demanat a la defensora del pueblo que obrigui una investigació per aclarir els fets, especialment després que institucions com la Generalitat Valenciana advertissin que es tractava d'una activitat potencialment contaminant. Amb sorpresa, estranyesa i fins i tot un punt d'indignació ha rebut l'Ajuntament d'Alcanar aquesta missiva ministerial que els comunica la inexistència d'aquests dictàmens. La demanda no era nova, segons l'alcalde Canareu, però havia topat reiteradament amb la callada per resposta. Després d'insistir i tornar a tramitar la sol·licitud, a l'empara de la nova llei de la transparència, ara Agricultura ha acabat reconeixent que no existia cap informe jurídic previ a l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, mostrava la seva sorpresa per aquesta resposta provinent del Ministeri d'Agricultura sobre la inexistència d'informes jurídics previs a l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental del projecte Castor. L'escoltem.
Periòdicament hem anat demanant informació, sempre hem tingut la callada per resposta, el que passa que ara hem reiterat aquesta sol·licitud d'informació atenent-nos a la nova llei de la transparència. La novetat està que sí que ens han respost aquesta vegada, concretament a una sol·licitud que fem al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, on demanem quins informes jurídics tenen en relació a la declaració d'impacte ambiental. I la sorpresa és que ens diuen que no els consta cap informe jurídic, la qual cosa no sorprèn, perquè la Generalitat Valenciana ja va declarar que era una activitat potencialment contaminant i, per tant, que mos estranya que se tramite aquesta declaració d'impacte ambiental i que el Ministeri no tingui cap informe jurídic sobre la matèria.
L'aprovació d'aquest tràmit, un any i mig després que l'empresa Escal UGS obtingués la concessió estatal que li garantia la inversió, és un dels aspectes sota investigació del jutjat de Vinaròs, que ha obert, recordem, recentment diligències prèvies pel cas, imputant fins a un total de 17 persones, incloent-hi responsables d'Escal, l'empresa promotora, i també funcionaris del Ministeri d'Indústria, de Medi Ambient i de l'Institut Geològic i Miner. Una de les qüestions clau d'aquest procés, obert arran de la denúncia de Fiscalia, serà esbrinar per què, tot i les advertències d'institucions científiques i d'entitats socials, es va eximir la promotora d'efectuar un estudi de risc sísmic dins l'estudi d'impacte ambiental. Les injeccions de gas al magatzem Castor entre el juny i el setembre de l'any 2013, recordem, van arribar a provocar més d'un miler de terratrèmols a la zona. Un any després de paralitzar l'activitat, el govern espanyol va aprovar compensar la concessionària amb 1.350 milions d'euros i encarregar a Enagás la hibernació de les instal·lacions.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem i ho fem anant cap a Santa Bàrbara per parlar de les subvencions provinents de la Diputació de Tarragona a la llar d'infants. Subvencions també per als interessos de préstecs de l'Ajuntament del municipi Planer. Des d'allà, des de l'emissora municipal, des de Santa Bàrbara, ens ho explica Josep Roig.
Dins les actuacions integrals al territori i cooperació, la Diputació de Tarragona destina unes subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o consells comarcals per tal de finançar inversions. L'import que la Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Santa Bàrbara per aquest concepte és de 3.359 euros per interessos de l'exercici 2014. D'altra banda, dins del programa extraordinari de suport als centres de primer cicle infantil de titularitat municipal per al curs 2013-2014, la Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 26.442 euros a la llar d'infants Les Beceroles del nostre poble. Des de la seva pàgina web, l'Ajuntament de Santa Bàrbara informava que gràcies a aquesta subvenció s'han pogut realitzar moltes festes i activitats per als infants i les seves famílies, entre elles la festa de la castanyada celebrada el passat 31 d'octubre pel matí, i en la que els petits i petites van fer els panellets i van rebre la visita de la castanyera. Per la tarda es va celebrar la castanyada al Centre Cultural juntament amb els seus familiars. Una altra de les festes que es fa en aquesta llar d'infants és la festa dels fruits de tardor, on es prepara tota una exposició de fruits típics d'aquesta estació que porten els infants des de casa. Durant el primer trimestre del curs, els infants coneixen també el color roig, fan diferents activitats relacionades amb aquest color i fins i tot una gran festa on veuen un teatre de titelles de la Caputxeta Vermella. El 19 de desembre també organitzen la festa del cagatió a la llar d'infants i el 23 de desembre es va celebrar la festa del Nadal. Aquesta festa la preparen els pares i mares dels alumnes de la llar i ells són qui preparen alguns tallers, la decoració i el berenar per als seus fills i filles. La llar d'infants Les Beceroles de Santa Bàrbara és un altre dels centres educatius del nostre poble que té una capacitat per a 72 alumnes i que compta amb un total de 5 educadores que fan el seguiment dels alumnes durant tot el cicle de preescolar.
Gràcies, Josep, i parlem ara de promocions, concretament la que el municipi de Deltebre i els seus atractius turístics ha portat enguany a Fitur, en la seva aposta pel turisme nacional. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de turisme de Deltebre va assistir la passada setmana a la 35a edició de Fitur, la Fira Internacional del Turisme de Madrid, conjuntament amb el Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre a través del Conveni Corner de la Diputació de Tarragona. Fitur és una fira especialitzada en turisme, punt de trobada de professionals del sector, on es defineixen línies de treball, estratègies de futur i aliances empresarials amb l'objectiu de reforçar l'activitat turística i innovar per atendre les canviants demandes del mercat. A banda de la tècnica de l'àrea de turisme de Deltebre, també hi van assistir a Fitur l'alcalde de Deltebre, José Emilio Bertomeu, i el regidor de turisme, Joan Alginet, qui destacava l'aposta aquest 2015 per les fires nacionals i en feia una valoració molt positiva de la primera cita del calendari.
Valorant l'experiència és molt positiva, tothom s'interessava pel nostre producte, en la mesura del possible la tècnica que estava allí representant Deltebre els explicava els avantatges del nostre territori, del nostre municipi. Jo crec que, com sempre dic, participar a fires és bo, participar de les fires té un retorn no immediat, però sí que dones a conèixer de forma directa el teu territori. S'hauria de repensar en un futur de quina manera les fires anem a promocionar el nostre producte. Avui, en plena era de la informació i de les noves tecnologies, el producte està als telèfons mòbils, als tablets, als ordinadors. Per tant, la ciutadania o el visitant no té la necessitat d'agafar un tríptic o un díptic per a conèixer el Tebre o el Delta, i hauríem de posar més èmfasi, fer-ho més fàcil i més didàctic en l'àmbit de les noves tecnologies, que és allí on està la gent. És la majoria de destinacions turístiques avui se fan per internet, per no dir pràcticament ni a totes, no? I per tant jo crec que és allí on hem d'estar, i és en este compromís que el Tebre seguirà apostant i seguirà fent arribar aquestes reflexions allí on correspongui perquè així sigui.
Després de Fitur, al mes de febrer vindrà la 10a Fira Internacional del Turisme de Navarra, Navartur, i el mes d'abril el Saló Internacional del Turisme de Barcelona.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al Pavelló Firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust. La millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta. Per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, Regidories de Comerç i Turisme.
Informatiu inútil.
Seguim ara parlant de la difícil situació que viu el sector dels cítrics, una situació i un sector que un dia més és actualitat. Avui concretament en parlem perquè els ajuts estatals per convertir en suc les mandarines malmeses pel mal temps són insuficients i la Generalitat ha habilitat línies d'ajut amb crèdit tous i suport financer per als productors. Però el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, no va respondre ahir dimecres davant del Parlament en la sessió de control si el govern atendrà la reivindicació del sector d'habilitar recursos econòmics per retirar i destruir la fruita que ha quedat a l'arbre i no es podrà comercialitzar. Els sindicats, Unió de Pagesos, UGT i Comissions Obreres han convocat per en aquest proper diumenge, dia 8, una tractorada a Alcanar, una protesta per reclamar entre 3 i 4 milions d'euros a la Generalitat per fer front a la mesura que consideren urgent i prioritària per garantir la propera collita. A l'informatiu d'ahir dimecres de les municipals de les Terres de l'Ebre ja ho avançàvem, el diputat en republicà Lluís Salvador, en el marc d'aquesta sessió de control al govern, traslladava al conseller una pregunta sobre la situació que viu el sector i la necessitat d'implementar un pla de xoc que aportés els recursos econòmics necessaris per poder retirar i destruir la totalitat de la collita afectada per la mala climatologia, així com incrementar el contingent de retirada de clementina per destinar-la a sucs. Escoltem les paraules que, recollides per l'Agència Catalana de Notícies sobre aquesta qüestió, pronunciava el diputat d'Esquerra, Lluís Salvador.
La gravetat de la situació requereix per part de l'administració d'un pla de xoc que permeti garantir la viabilitat del sector i la preservació dels centenars de llocs de treball. Un pla de xoc que aporta els recursos econòmics necessaris per a poder destinar, retirar i destruir la totalitat de la collita afectada i així com també incrementar el contingent de retirada de clementines destinades a sucs.
però la resposta del conseller, que per cert va anunciar que la crisi del sector s'abordarà en una propera reunió de la taula dels cítrics, que havia de tindre lloc aquest dimecres i que ha estat suspesa pel mal temps, s'ha limitat a constatar la insuficiència de la retirada de 8.000 tones de cítrics impulsada per l'Estat i l'anunci d'una bateria de mesures de suport financer, principalment amb crèdits tous. Res sobre la retirada i destrucció de les clementines que es troben al terra i a l'arbre amb el risc que es puguen convertir en un focus de plagues per a la collita de l'any que ve. Escoltem les paraules del conseller Josep Maria Pelegrí, considerant, com dèiem, insuficients les mesures de retirada aprovades pel govern espanyol.
No són suficients, però hi ha una cosa que vostè ha dit que és molt important. Les primeres 5.000 tones de cítrics retirats anaven amb fons extraordinaris del veto rus de la Unió Europea. Les segones anaven a càrrec dels fons operatius, i això no ho admetem. Per què? Perquè s'acosta dels propis afectats. Per tant, no hi estem d'acord.
Pelegrí anunciava els ajuts basats en avals i crèdits tous per fer front a la crisi del sector al territori.
En aquest cas, què fem? Hi ha unes mesures econòmiques directes del que és el govern de la Generalitat en el seu conjunt, que passen també per la col·laboració amb l'Institut Català de Finances i Avalis, a partir del qual s'han posat una sèrie d'instruments a disposició del sector. Després li diré, pel que fa a les assegurances, que és un tema molt concret, però també crec que podem tenir les vies de la solució. Primer, nosaltres, a través de l'ICF, hem garantit o posat a disposició carències de 6 mesos fins a un any en la devolució del préstec, ajuda a la liquiditat. Dos, el que hem fet també és, a través dels préstecs concedits per aquestes entitats financeres o per altres, i a través d'avalis, garantir també la demora i la carència d'aquests 6 mesos i un any també en altres entitats financeres que no siguin l'ICF. 3. Es finança a través de l'ICF i Avalis necessitats de refinançament d'empreses afectades, i 4. Préstecs amb noves condicions especialment favorables des del punt de vista d'inversions o de circulant.
En el marc de la seva intervenció, de fet, el conseller Pelegrí va voler també recordar que la crisi que patix el sector, que hauria perdut enguany entre el 50 i el 70% de la collita per la mala meteorologia, és ja un fenomen conegut dels últims anys. Un 45% l'any 2011 de pèrdues, 35% el 2012 i 36% el 2013, segons les dades del departament. Ara, la propera fita, recordem, diumenge, aquesta convocatòria de protesta al municipi d'Alcanar a partir de les 11 del matí, una crida que fan les diferents forces sindicals de la pagesia del camp català a protestar i encoratjar les administracions a trobar solucions, sortides en aquest difícil moment que viu la pagesia i més concretament el sector dels cítrics. I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb la pagesia, i en este cas anem a Deltebre per parlar d'una nota d'agenda, la nova edició d'una jornada tècnica de l'arròs. Des d'allà, des de Ràdio Delta, novament ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
La seu de Rosaires del Delta de l'Ebre acollirà el proper dimarts 10 de febrer l'onzena jornada tècnica de l'arròs, i és que abans de començar la campanya totes les entitats del sector, IRTA, ADB i el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya es coordinen per tal de difondre els treballs que estan portant a terme i donar a conèixer els resultats dels diferents assajos del 2014. Les ponències se centren en temes de sanitat vegetal, agronòmica, ajuts i normatives, tal i com explica la tècnica de l'IRTA Marimar Català.
Nosaltres des de l'IRTA explicarem uns assajos que estem fent en productes més ecològics, també de cara a este caragol poma. Estem esperant que ens donen l'ús excepcional d'un insecticida que és molt eficaç per al control del quironòmid, i donarem un recull de 3 anys de resultats. Farem una paraeta i després la segona part de la jornada, com he dit, és més agronòmica, i aquí serà presentació d'un projecte live. Ja s'ha presentat a altres medis, però lo tornarem a aprofitar en aquest públic tan específic del cultiu de l'arròs per a donar a conèixer aquest projecte live que ho està liderant els companys d'ecosistemes aquàtics. Després tornarem a comentar el programa Orígens de Kellogg's, que és un programa per a tal de millorar la sostenibilitat en el cultiu de l'arròs aquí al Delta, i finalment un treball d'uns adobats d'alliberació controlada nitrogenats. Al final és un saló que ve molta gent, però jo crec que sempre se crea un clima de debat, de comentaris, i per supòs obert a tots, i tots esteu convidats.
Recordem que la inscripció és gratuïta i que la jornada s'adreça a tots els arrossers i tècnics. Si voleu assistir-hi, cal que us personeu un quart d'hora abans de les 9 del matí, el dimarts 10 de febrer, a la seu de Rosaires del Delta de l'Ebre.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara un bloc dedicat a formació. Parlem primerament d'un parell de cursos que a través de l'àrea de desenvolupament local de l'Ajuntament d'Alcanar i dins del programa de competitivitat empresarial s'organitzen al municipi. D'una banda, un curs d'introducció a l'agricultura ecològica anomenat Cultivem Salut i que tindrà una durada dividit en 14 sessions de 50 hores. El curs començarà el 20 de març i s'allargarà fins a l'11 de juliol. Celebraran les classes els divendres als matins de 9:30 a 1:30 a l'edifici de serveis agraris d'Alcanar. El públic objectiu al qual s'adreça aquest curs són totes aquelles persones que estiguen interessades en l'agricultura sostenible. A través del curs s'oferirà formació teòrico-pràctica als participants amb les bases tècniques per cultivar la terra d'una manera sostenible, oferint alternatives viables i en expansió de la producció agrícola i ecològica. Les inscripcions són gratuïtes i les places limitades, inscripcions que de manera ordenada, per ordre d'arribada, s'aniran fent a l'adreça de correu electrònic desenvolupament@alcanar.cat o bé a l'Ajuntament d'Alcanar al Servei d'Intermediació Laboral, demanant per Judit Sancho. I no només este curs d'introducció a l'agricultura ecològica és el que s'ofereix, sinó que també hi ha prevista la celebració d'un curs de màrqueting per a la petita empresa, un curs de 10 hores de durada, 5 jornades de 2 hores que es faran els dies 19, 26 de febrer, 5, 12 i 19 de març, en horari de 8 a 10 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat. En este cas, el curs està adreçat a petits empresaris, autònoms i emprenedors i té com a objectiu apropar als assistents la realitat del màrqueting actual en un entorn complex i dinàmic i dotar els alumnes d'eines i coneixements imprescindibles per a que siguin capaços d'avaluar correctament el propi negoci o projecte empresarial. També, com anteriorment, al curs de l'agricultura ecològica, l'adreça de correu és desenvolupament@alcanar.cat per inscripcions o informació, o si ho preferiu, al Servei d'Intermediació Laboral de l'Ajuntament d'Alcanar, demanant per Judit Sancho o trucant al 977-73-20-13. Encara des d'Alcanar hem de dir també que del 9 de març al 27 de maig hi haurà un curs d'anglès per atenció al públic, en este cas de 220 hores de durada, que només podran cursar persones que estiguen inscrites com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya i que tinguen el graduat escolar. Les classes es faran de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, a l'aula de formació del Centre Esportiu Municipal de la Fanecada, a Alcanar, i per a més informació, en este cas us podeu adreçar al telèfon del centre, al 977-73-25-28. I sense abandonar les propostes formatives, des d'Alcanar viatgem cap a l'Aldea. En este cas ho fem per destacar els cursos que a través de la Regidoria de Joventut es portaran a cap al Casal de Joves de l'Aldea. Cursos actualment en funcionament i d'altres que es preparen per a un futur proper. Entre ells, entre els cursets que s'imparteixen, hi ha el curs preparatori per a les proves d'accés a cicles formatius, el curs preparatori per al títol de l'ESO, de l'ensenyament secundari obligatori, un curs d'informàtica i un curs d'anglès de nivell bàsic. Els dilluns i dimecres es fan els cursos preparatoris per a proves d'accés a cicles formatius i el curs per obtenir l'ESO. El dimarts i dijous hi ha informàtica, curs habitual dels últims anys i amb molta acceptació per part de l'alumnat, i tots els divendres hi ha també els cursets d'anglès, també amb una bona inscripció d'alumnes. Per a qualsevol consulta, dubtes o més informació, podeu trucar al telèfon 977-45-19-61 tots els dies en horari de 5 a 9 de la tarda. I encara des de l'Aldea hem de destacar també que a través de la Regidoria de Joventut informen sobre el programa Joves per a l'Ocupació, un programa de suport a l'experiència pràctica de persones joves desocupades que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses. Al mateix temps, el programa facilita la inserció dels joves al món laboral i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. Les persones que estiguen interessades en participar d'aquest programa i que complisquen els requisits poden inscriure's o informar-se adreçant-se al Casal de Joves de l'Aldea. Recordem el telèfon 977 45 19 61, l'horari de trucar totes les tardes de dilluns a divendres de 5 a 9 de la tarda. I deixem les propostes formatives i per tal d'acabar amb bon gust de boca, avui parlem del millor pastisser jove d'Espanya, un pastisser que és d'Ulldecona, Marc Balaguer. Actualment, estudiant a l'Escola de Cambrils, Marc Balaguer ha guanyat el premi del primer concurs en joves pastissers amb una esfera de xocolata que s'obri al presentar-la al comensal. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Una esfera de xocolata composta per una mousse i una fosa han otorgat a Marc Balaguer el premi del primer concurs Joves Pastissers celebrat a València. Gràcies al seu original postre, el jove d'Ulldecona gaudirà d'un curs de formació a París valorat en 6.000 euros i d'una setmana de durada. Balaguer, que està estudiant a l'Escola d'Hostaleria de Cambrils, explicava a la Plana Ràdio que és la primera vegada que participa en concurs i que, òbviament, estava molt content d'haver-lo guanyat, sobretot per la projecció professional que això comportarà.
Correcte, és un curs a l'escola ICS de París, de pastisseria, amb un nivell mitjà. Tot això està inclòs els vols, les dietes a París, i té un cost total d'uns 6.000 euros. I, a més, hi ha un lot de 750 euros de producte d'élite per la meva escola, l'Escola d'Hostaleria i Turisme aquí. La veritat és que és molt content, és el primer concurs que em preparo i m'ha sortit molt bé, no? A part de tot això, pues, també et cataloguen com el millor jove pastisser d'Espanya, que també et dona un renom i un currículum molt bo i molt valorat, no?
El certamen estava organitzat per la Federació Gremial i Empresarial de Forn i Pastisseria de la província de València i també per l'empresa Bac Europe Espanya. Marc deia que havia estat un repte personal i una experiència molt maca poder-hi presentar les seues idees. De fet, explicava a la nostra emissora que el tema sobre el que tenia que treballar el postre era la natura i sobre ell, i després de fer diverses proves, va acabar presentant l'esfera de xocolata que té l'originalitat de que s'obre al presentar-la davant del comensal.
Per passar a la final vaig presentar una esfera de xocolata que anava farcida d'una mousse 70% amb una llanduja i un pa de pessic airejat que es fa amb un sifó i cuit al microones, i això l'acompanyava un gelat de vainilla amb nous de pecan. Aquest era el postre que vaig fer per a passar a la final. Tot això anava fos amb una ganache de xocolata calenta que es feia que davant del comensal l'esfera es fongués i s'obrís, no?
A la convocatòria es van inscriure 27 joves pastissers i un total de 40 escoles de tota Espanya, dels que es van seleccionar 10 concursants, entre ells el nostre premiat, el Marc Balaguer. Concretament, els finalistes amb una edat mitjana de 23 anys provenien de centres de La Corunya, Alacant, Cádiz, Castelló, Navarra, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife i també Tarragona i València. Durant 4 hores van haver de preparar les postres, amb el que van aconseguir el pas a la final i un semifred, un plat a cavall entre el pastís gelat i una mousse, el que li va donar el premi al nostre protagonista avui de la notícia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Cel serè aquesta tarda, excepte el Pirineu, fins i tot es podria reactivar la nevada a la Vall d'Aran, les temperatures cauran i també el vent s'anirà enfortint als dos extrems del país i també, sobretot, al Pirineu. Farà sol al País Valencià amb vent, algun ruixat al nord de l'arxipèlag Balear, temporal marítim una altra vegada, amb onades de més de 5 metres d'alçada. Cap de setmana més tranquil, però més ventós, sobretot dissabte i diumenge, tornant a entrar el vent de gregal, que farà que es vagi enfortint una altra vegada el vent. Les temperatures mantindran baixes, la setmana que ve recupera una mica. Fins ara.
Seguint el nostre guió habitual de cada dia, amb aquesta fresca previsió del temps per les properes hores, arribem avui també al punt final de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Un temps que, recordeu, conjuntament elaborem a través dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Demà hi tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.